8 minuts per sobre del punt de les 11. Saludem el professor i músic Xavier Blanc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Un dimarts més, avui un tema que ja havíem tocat d'alguna manera, com és el tema de Catalunya, de tot el que són himnes i melodies vinculades a la terra. Avui, però, les que sonaven a la Guerra de Successió.
Sí.
És a dir, que tornem a insistir en aquest tema.
No em vull fer pesat amb aquest tema.
Em sembla que ja s'ha tancat, per fi, la commemoració.
Sí, tot això són les escorrialles d'aquest tricentenari, però em sembla interessant insistir-hi, no des de la vessant política, que ja s'insisteix prou, i aquesta és una setmana curiosa al respecte, sinó perquè reivindicar el patrimoni cultural i especialment el patrimoni musical antic mai està de més. Mai insistirem prou, i després en parlarem, però com s'ha demostrat aquests darrers dies, que tots els mitjans de comunicació en van plens, el rebuig del Jordi Savall al Premi Nacional de Música té a veure
amb ha estat exempt de polèmica.
De polèmica
és rebuig,
doncs té a veure amb tot això que estic dient, la necessitat de reivindicar aquest patrimoni. Aleshores, per què vull insistir en això? Perquè hi ha d'haver, d'una vegada per totes, un reconeixement per les persones, pels grups, per les institucions que recolzen aquest fenomen de recuperació del patrimoni. I aleshores, respecte a això, que les ràdios, les televisions, els diaris contínuament en fan referència, però sempre són petits bolets que van sortint així. Jo pel tema del que va passar musicalment al voltant de la Guerra de Successió, m'agradaria adreçar als oients dues edicions de programa a Catalunya Música, els nostres companys de Catalunya Música, que van fer un programa que es deia Músiques del 1714, Sons de Festa i de Guerra, això es troba fàcilment a internet, i fa un repàs superminuciós i molt interessant del que passava en aquella època del 1714.
Per tant, són dos programes...
bons, molt bons,
sobre el que passava.
Molt ben documentats. I per què dic això? Perquè aquí avui m'interessa no centrar-me tant en els detalls aquests, que ja estan molt fàcilment a l'abast de tothom, sinó en quin és tot el món d'aquests grups que es dediquen a potenciar i a donar a conèixer a la població tot el repertori antic, i a més ho fan no de qualsevol manera, sinó intentant reproduir la manera com sonava en aquella època. I per això, que hi ha molta gent que es dedica a això, a Catalunya i a tot arreu, però per això hi ha una persona que em sembla especialment significativa, que és el Pere Saragossa. El Pere Saragossa, que és cofundador i director, o codirector i fundador del grup Vespres d'Arnadí, és una persona... És un model del que actualment en podem dir emprenedor, de l'emprenedoria, d'aquesta que tothom em porta de la boca plena, però aquest és un exemple d'algú que del no res, ell acaba la seva carrera de música i comença a idear una empresa, un grup que tingui a veure amb la recuperació del patrimoni musical, no només català, sinó del barroc, del renaixement, la música antiga. Això, que és fàcil de dir, perquè hi ha il·lustres precedents, hi ha el Jordi Savall, a l'estranger està ple de grups, però és una cosa molt complicada, precisament perquè hi ha un recolzament molt petit d'aquest fenomen de la música antiga. I per això ens interessa molt avui parlar amb el Pere Saragossa.
Pere Saragossa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Això és així, com explica el Xavier, i aquest tan petit recolzament a recuperar la música d'abans?
Sí, sí, exacte. Subscric totes les paraules que ha dit el Xavi. Ja poc més puc dir,
Escolta. Sí, no, pots explicar molta cosa. D'entrada ens pots explicar tota aquesta història del Vespres d'Arnadí, que és un grup que ha format part d'aquesta difusió del patrimoni musical i del tricentenari. Com neix, què hi ha al darrere de tot això?
Sí, en primer lloc també donar les gràcies per aquesta oportunitat, no?, de poder explicar i de fer difusió, no?, també d'una part de la música antiga.
Ma, tu per ser-hi.
Gràcies. Doncs Vespres d'Arnadí és un neix com a, en principi com un petit grup barroc, després de, em sembla que va ser la primera promoció, la segona, de llicenciats o, diguem, titulats en interpretació de la música antiga a l'ESMUC de Barcelona, l'Escola Superior de Música de Catalunya. Doncs, després dels anys d'estudi, vam pensar uns quants doncs, de crear un grup i posar-nos a fer repertori barroc. Sobretot aquest, en la música antiga, el que s'estila o el que es fa molt és que diem que n'hi ha grups barrocs que pràcticament només fan barroc. Altres que fan renaixement i són ministres i fan música del renaixement i poc més. Hi ha altres que fan medieval i potser toquen el 300 o quasi també una mica del renaixement, però diguem, està bastant especialitzat i acotat, no? I després hi ha altres que ho abarquen tot, com per exemple Jordi Savall, amb diferents grups i marques, però diguem, sí que bueno, el Jordi Savall ha fet des de medieval músiques del món i fins al romanticisme, però s'ha passant per tot, no? Però diguem, sí que amb després d'anar allí, després dels primers assajos, ja vam veure que el Dani Espasa doncs, era un fiu com un líder natural i el vam fer director, no, diguem, dels assajos i de director musical i bueno, hem compartit aquesta codirecció, saps, ideant programes i amb així doncs, hem anat creixent i de fet de l'any que ve farem els 10 anys el 2015 i vaja, a paral·lelament d'això hem fet altres coses, però bueno, si voleu, per no allargar-me massa, no. Fins aquí.
Està bé, jo si vols, Pere, et proposo perquè els oients sàpiguin de quin tipus de música estem parlant, que escoltem una miqueta un tall de tocant Vespres d'Esnadí.
No tenim el tall a punt, sembla ser. Sí, sí que el tenim.
Això que estàvem escoltant era d'un compositor que es diu Desmazur, una obertura que està enregistrada en un dels discs que han registrat Vespres d'Esnadí. I, Pere, el que m'agradaria que expliquessis què hi ha al darrere d'aquesta música, és a dir, no només del compositor, sinó de la interpretació, és a dir, com fa el Pere Saragossa i com fa el Dani Espasa per arribar a aquest repertori, per saber com tocar-lo, tot això.
Bé, bueno, saber com tocar-lo, doncs, en fi, amb els anys d'estudi a l'ESMUC, doncs, en fi, sí. Els professors ho van fer bastant dignament, sí. No, bastant bé, i vaig a dir, en fi, aprens, i aprens molt, i després també doncs, aprens amb l'experiència de cadascú, amb altres grups, també altres directors, altres companys, escoltant cantants, o, que és també el que, coses que recomanaven també a l'època, o en fi, i estudis de tractats, i en fi, diem, coses que, diguem, no només fins a... Diguem que amb l'aparició de la música antiga, la música l'hem après primer als conservatoris, bueno, val a dir que quasi tots els que... les primeres fornades de músics que estudiem a l'ESMUC, abans tenim una carrera superior, en la majoria dels casos, amb l'instrument homòleg modern, no? Diguem, quan diem modern, bueno, actual. Diguem, actual, en fi, per dir-ho, els que es toquen a les orquestres, no? Sinfòniques, així, els que veus plens de claus, i sí, en el cas de l'oboè, o en fi, amb cordes de metall en comptes de budell. Però diguem, tot això va bastint una, en fi, tot un no sé, un bagatge que vas canviant i adaptant, i no només diguem, anar escoltant i els tractats o les cròniques i els estudis de les mateixes partitures i tot el, diguem, el context que havia, sinó també després està clar una part d'inspiració de la màgia o de saber fer de cadascú, eh?
Això està clar, però no em negaràs que, per exemple, si busquem en la teva en el web de Vespres de Nadí, ja he comptabilitzat uns 55 programes diferents, molts d'ells, clar, això és una barbaritat, perquè tots amb una temàtica determinada relacionada amb la música antiga, des d'això de Desmesure, però hi ha obres del pare Antoni Soler, Barcelona a la moda, barroco iberoamericano, obres de Caldara, cantates bizarres i espirituales, entre minués, fiesta de l'Arxiduc, Tarradella, és una, al darrere de tot això hi ha doncs això que dius tu, una lectura de tractats d'època, de dietaris, de cròniques, d'iconografia, els prefacis de llibres, de sàtires, de cartes, d'estudis musicològics, de relacionar-te amb musicòlegs, de relacionar-te amb historiadors, a més, molts d'aquests, que això és una cosa que ha cridat l'atenció, els concerts es presenten ja en format quasi d'espectacle, no només musical, no? És a dir, que a vegades hi ha actors, a vegades hi ha ballarins, és a dir, és una cosa molt multiartística.
Sí, sí, evidentment, sí, sí. Exacte, tot això que has dit tu també hi és, no? Diguem, és una feina, diguem, sí que per parlar de les coses bones, i a vegades no tan bones d'aquest nombre de programes, és que, clar, moltes vegades doncs fas un programa o més d'un programa, per exemple, per una efemèride, no? Diguem, però sí. Hi ha una cosa, com ara, per exemple, el tricentenari, doncs a nosaltres, clar, ens ha vingut molt bé, diguem, però qualsevol, però inclús de vegades no és un tricentenari com en aquest cas, diguem, d'una data en concret, sinó aprofites la mort d'un autor o el naixement, saps, per tornar a posar per a oferir, no? Diguem, també perquè els festivals i les programacions també busquen això, no? Diguem, has d'ajustar-ho també al mercat, no? Diguem, a l'escàs mercat, que sí. En aquest cas hi ha, no? Llavors això moltes vegades et comporta que fas un programa i només el pots interpretar una vegada. Uh-huh. Això és un desastre des del punt de vista econòmic i en fi, diguem, també és una cosa que és una manera de poder treballar, però diguem, però ningú, com la gent podrà comprendre, ningú es fa ric amb una cosa així, no? Diguem, si busques, diguem, uns grans beneficis, però bueno, en fi, tampoc no és el, diguem, els que ens dediquem, tampoc no és una cosa que diguem que tinguem en el nostre cap, no? com a finalitat, si no ens dedicaríem a un altre tipus d'empresa, no?
Clar. Escolta, Pere, però hi ha una cosa que és interessant també, uh-huh. És com combina un músic, perquè tothom sap que dedicar-se a la música és una cosa vocacional, però que demana moltíssimes hores per mantenir un altíssim nivell amb l'instrument. Ara m'agradaria que escoltéssim un altre tall d'aquest disc de Desmesure i ara continuem parlant. Mira, això ets tu sonant amb els teus companys de Vespres de Nadí, i el que volia dir, digue, per mantenir aquest nivell altíssim i a més un nivell de gestió, això és una cosa bastant insòlita i que respon una mica a aquesta situació que denunciàvem, no? Que realment aquí o et busques la vida, amb això que comentava jo al principi de l'emprenedoria, però portada fins als últims termes, o si no aquí ningú es menja res.
En això, diguem, no, són odioses les comparacions i no em vull comparar, sí. Però, diguem, però clar, a l'època també es coneixen casos, no, de gent que havia de fer, diguem, el món actual està com molt dividit, no, diguem, un fa música, l'altre fa el musicòleg, l'altre, un tens una productora, una distribuïdora que ho ven i tal, en fi, hi ha com molts compartiments, però per exemple, el cas de Vivaldi era un que diguem, composava, interpretava, buscava bolos, diguem, i a més venia les seves partitures i diguem, feia tot en un pack, no? Doncs una mica també ara ens bueno, en fi, jo m'he vist no en la composició ni a més ni cap comparació artística amb el Joan, bueno, comparació diguem amb l'estimació de la música sí, però sí. Poc més i el repertori, però sí que diguem jo quan estava parlant de Vespres de Radí, el que sí que tenia clar és que diguem que moure un grup nou és molt difícil perquè els grans festivals volen fins a fa molt poc i encara molts ho fan, aposten només per noms molt coneguts. Això vol dir que, per exemple, doncs ells es gasten en música antiga, no sé, posem 50.000 euros, diguem, un gran festival, amb grups de música antiga, però com que volen nom i volen que el públic vagi, doncs busquen grups de l'estranger, no? O el Japan Bach Collegium, o sí, o algú que es diu Orquestra del segle XVIII, o en l'Einten no sé què, tal, o el Jardín Harmònico, perquè ja està. Llavors, crear un grup nou, doncs, i que això tingui, doncs has de fer com diem, has de aparèixer com has de ser molt competitiu, has de baixar preus, però inclús als, diguem, o aquests grans festivals, entre aquests grans festivals o l'ajuntament que pot pagar-te un concert, diguem, n'hi ha un abisme, diguem, de capacitat econòmica, no. Llavors no pots demanar caixers molt alts o has de fer molt econòmic i això fa que sigui difícil, no. Jo el que vaig idear en aquell moment, diguem, és crear una agència, que en principi jo no volia portar l'agència de concerts, una distribuïdora, i quan havíem acabat també al mateix SMUC hi ha un departament que és de promoció i gestió, i allà acaben estudiants, de fet els que, ara ja no sé com està, però fa uns anys, els que ja feien primer, només de fent un curs de promoció i gestió, ja els buscaven de les orquestres, ja tenien feines en la gestió cultural, és a dir, que era una sortida de treball molt, molt bona. Però no vaig trobar ningú que volgués engegar una agència o que tingués una agència i que volgués promocionar un grup jove, no? Llavors vaig dir, bueno, doncs si ningú ho fa, doncs mira, doncs m'hi posaré jo. Clar. Vaig estar, un parell de mesos només fent bases de dades i és quan va començar Musia Època, no? Que és l'empresa que vaig crear al costat. Però que això funcionés, clar, si crees una agència només tot de grups joves, doncs causen el mateix, no? Diguem, mira, és una agència, s'ha sentit clitxen, diguem, com que estàs en un mercat dels joves que van tal, però que no, també és difícil que això interessi, no? I també és perquè també inclús els mateixos ajuntaments o els gestors han de veure quina evolució té això per a saber si té qualitat o no. I el que vaig pensar també, vaig tenir la sort també, diguem, que grups que tenien altres agències els vaig demanar si es podia presentar, com ara Zéfiro, Alfredo Bernardini, sí. I justament en aquell moment també estaven com, bueno, no sé si en crisi o que havien acabat una etapa amb un agent, i va confiar en mi, també sense res, no? Això amb altres, després va entrar de Mandy Bayer, Incognity, i la història era, clar, combinar grups molt coneguts i després grups no tan coneguts, però amb un alt nivell de qualitat, no?
Clar.
I llavors doncs, amb això doncs, va anar funcionant. La meva idea era dedicar-me 2 anys i després passar-li a algú que volgués, per només dedicar-me a l'instrument i a la música.
I estàs a punt de celebrar el 10è aniversari.
I estic a punt de celebrar el 10è aniversari i no sé si me'n podré sortir d'això, perquè la veritat és que, en fi, a més ara, sobretot els 2 últims anys són especialment durs, perquè nosaltres havíem arribat a ser 4 persones, almenys treballant només a l'agència.
Sí.
I, diguem, una persona a Barcelona, 2 a Alacant, que és d'on estic parlant, des de Finestrat o la Vila Joiosa, que d'on soc
perquè,
jo.
Pere, no hem dit a qui ens escolta que estem parlant amb algú que ara mateix està a la província d'Alacant, eh?
Sí, sí.
A Finestrat.
A 500 quilòmetres.
A 500 quilòmetres, això mateix.
Sí, sí. I parlar català, eh? Escolta.
I parlar català. Escolta, però tot això, aquesta situació complexa dels grups de la que volen i que defensen la música antiga, figura que en algun moment això haurà de fer un tomb. Ara que venen aquests canvis meravellosos que ens anuncien a partir del diumenge, esperem que en algun moment, en una nova situació, hi hagi un reconeixement finalment dels grups i dels compositors de la nostra terra, perquè això ho hem viscut tots els músics, al veure com se t'ignora i es deixa de programar. Moltes vegades se't programa a l'estranger, això és una cosa que passa molt sovint, i en aquí se t'ignora senzillament perquè volen omplir la taquilla, perquè vinguin noms il·lustres, que ara no direm, i que a més són molt il·lustres, és que no té res a veure, però és que és una cosa que només passa aquí. I això passava quan jo començava fa 30 anys, i dius, això canviarà algun dia, i segueix passant, i segueix passant. Escolta, una de les...
Home, amb això, perdona, sí, Xavier, sí. Ja el Pere van una mica avançats amb Vespres d'Arnadí, perquè el segon disc, si no m'equivoco, Pere, sí. Es diu In Mani dei Catalani, sí. Que això deu ser A les mans dels catalans, traduït.
Sí, exacte. Sí, sí. Nosaltres, és a dir, el segon disc de la discogràfica, diguem, que nosaltres fa com 4 anys, o no sé si fa 5, que vam crear una discogràfica, és a dir, com és l'agència, i més dir, tot, en part també perquè, en fi, es crearà una nova part dins de l'empresa, només si pagues un autònom, que és el que necessites per a fer una empresa, doncs amb el mateix autònom ja pots obrir diferents seccions, no? Llavors, sí, i Mani de Catalani, no és Vespres d'Arnadí, és un altre grup també dels joves que van començar també del 2006, nosaltres 2005 amb el grup i 2006 amb l'agència, i és la Caravaggia, que dirigeix Lluís Coll, i és un grup que es dedica al Renaixement. Per explicar-ho així ràpid, Mani de Catalani, era aquest repertori està basat en el repertori que es feia a l'antiga colònia catalana i aragonesa i a Itàlia, les diferents coses que hi havia a la península itàlica, i es referia, diguem, als anys en els que van haver els papes Borja, els dos papes Borja, que de fet eren valencians, i fins i tot els aragonesos, i sembla que els mallorquins, a fora de les nostres fronteres, doncs, bueno, fronteres o l'espai, doncs eren coneguts com a catalans. De fet, suposo que perquè la llengua, l'idioma, i a més la procedència i la relació sempre València-Barcelona ha estat molt, molt, molt fluida durant tota la història. Doncs la dita sencera era, diuen, quan accedeixen els Borja al papat, els italians deien la chiesa in mani dei catalani, oh Dio mio. És a dir, l'església en altres catalans, oh Déu meu, on anirem a parar? No?
Clamaven al cel.
Exacte.
Xavier, que t'he interromput, em sembla que havíem donat pas al tercer àudio.
No, exacte, sí. volia escoltar una miqueta, però una altra cosa completament diferent.
I això es titula La marxa espanyola?
No.
Ah,
això es
d'acord.
Es titula
Cosí. Hem passat, l'hem saltat, la marxa espanyola.
Re, deixa-la estar, la marxa espanyola.
La suprimim avui.
Ja funciona ja sola molt bé.
Cosí la Navichela.
Cosí la Navichela. I això no, és que perquè aquí se sent la veu d'una cantant, i a mi em sembla interessant parlar d'això també, perquè hi ha molts programes, Pere, en els que hi ha una figura de cantant o de cantants.
Sí, sí.
Per què això? Diguem, perquè molts programes giren entorn a una veu. Això té molt a veure amb la importància que vam tractar en un altre programa del que era la importància antigament de l'òpera, com a gènere. I, bueno, m'agradaria que parléssiu una miqueta d'això, no?
Sí. És a dir, nosaltres, quan fas un grup els instrumentistes, no? Nosaltres ens agrada molt fer música instrumental, però i està molt bé i se'n fa, i en cada programa sempre hi ha part de música instrumental, però diguem que la veu sempre ha sigut el centre d'atenció per al públic i els programadors, i diguem, i sentir una veu, doncs això fa que, diguem, que el teu grup pugui sentir-se, no?
És a dir, que hi ha una miqueta de màrqueting al
sí,
darrere.
Exacte, sí, sí. Màrqueting, i a més, però també veus que passava a l'època, diguem,
sí,
a l'època,
sí.
Diguem, anar a un concert de música instrumental, bé, doncs sí, es feia això, però si hi havia una veu, doncs és el que emplenava teatres, no? Que era el cas, diguem, sempre tenia un interès menor a la música instrumental. Com a concert, és a dir, tampoc és cert del tot, perquè el que sí que havia és moltíssima difusió tant de la música com la dansa, com la poesia en aquella època on diguem, estava molt bé els mateixos nobles, reis i, en fi, ducs i comtes i tot això, doncs tota aquesta gent doncs havia de poder tocar un instrument o saber dansar, saber ballar, tindre una cultura diguem, dels poetes i de lectura, i això feia que també que molta població, la població diguem, també que s'acostava cap a aquesta gent també li interessava, no? Llavors també hi havia un mercat instrumental.
Nosaltres...
Però sí que diguem, a més, és una cosa, jo al principi, bueno, en fi, quan ets més joves igual et lamentes, no? Perquè diguem, oi, mira, no faig música, però és que m'agrada molt i a més, i també és una cosa, en fi, és també el repertori que també a la gent li pot agradar I va molt bé, saps? No sé, que està, molt, és molt justificat, i a més és el gruix, no? Diguem, tota la música barroca, n'hi ha moltíssima música vocal, i s'ha de fer.
Està clar. Nosaltres, tot això que expliques de la relació amb la cultura, i d'acostar la música a diferents estrats de la societat, és el que fem finalment a l'escola i al Conservatori de Sant Cugat. És a dir, que en aquest sentit compartim aquest ànim de difusió. És super interessant tot això que estàs explicant, Pere. Haurem d'anar tallant ja la nostra conversa sobre això, però a mi m'agradaria, com algú que està tan vinculat a la música antiga, que em fessis 5 cèntims a la teva opinió sobre tota aquesta polèmica que hi ha hagut amb aquest comunicat, aquesta carta que el Jordi Savall ha enviat en el ministre Bert i en el Premio Nacional, doncs denunciant una miqueta que acceptar aquest premi el feia traicionar els seus principis i conviccions més profunds, no? I denuncia el dramàtic desinterès i la greu incompetència en la defensa de la promoció de l'art i dels seus creadors. No sé, té a veure amb tot això que estàs comentant tota aquesta estona, no?
Sí, evidentment. És a dir, jo, en fi, em vaig alegrar moltíssim quan vaig veure la notícia que el Jordi Savall no acceptava aquest premi, i a més hi donava raons, perquè feia públic coses que diem que dels que ens dediquem a l'art repetim, no només els que venem concerts o toquem i això, diguem, sinó diguem, tot el que està música, teatre, diguem, estem tots a Marx, no sé si això es diu, si és correcte, diguem, amb les polítiques culturals que té l'Estat al que perteneixem.
Sí.
Per aquí vaig a València, haurem d'aguantar-ho alguns anys més, vosaltres sembla que igual ho teniu més fàcil, però sí que seria, diguem, nosaltres, jo estic cansat de dir i repetir per les xarxes socials i difondre que diem que és una vergonya l'actual gestió de la cultura, diem, perquè diem, de cada concert pensem que l'IVA, si ja era altíssim per a nosaltres, diguem que era el 16%, recordo, i potser abans era més baix, es va passar el 18% i aquests ho han posat al 21%. És a dir, cada concert que generalment programa un ajuntament que no genera IVA, és a dir, una despesa per al ciutadà, que diguem que són diners que tornen a l'Estat, és a dir, que aquests diners treuen d'un ajuntament per posar-los allà. No només això, sinó després tens un IRPF que pot ser del 15%, i ara ho han fet els autònoms al 21%, més una seguretat social. És a dir, de cada 100 euros o 1.000 euros, bueno, 100 euros, doncs diguem que quasi 60 euros tornen a l'Estat. És a dir, quan altres països com França tenen un IVA cultural del 4%, Noruega té el 0%, i després en quant a les retencions, ja comentava, vam contractar un grup d'Holanda fa poc amb l'agència, i li dic, bueno, què has de cobrar i tal? Diu, doncs mira, en fi, eren, no diré aquest nom, però vaig, eren 500 euros, i llavors em diu, no, és que aquesta quantitat nosaltres no tenim cap retenció a Holanda. I et quedes glaçat. O sigui, no només l'IVA, sinó que és la retenció, és a dir, que no n'hi ha, és a dir, que és una quantitat tan petita per a ells, saps que no hi ha retenció. En canvi, aquí és abusiu, és una lladreria, com diuen per aquí. Sí.
Sí, sí.
I la situació, llavors, això ha fet que, per exemple, com comentava abans, que la meva empresa, abans eren 4 persones, i ara estic jo sol mantenint l'empresa amb tots els fronts, i perquè no dona per a més. És a dir, quantitat de gent que s'ha anat a l'atur per aguantar aquesta gent, que a més després, doncs veus totes les cases de corrupció i els milers d'euros i milions que s'han polit de tots nosaltres, i nosaltres aquí aguantant una situació.
Em sembla, Pere, que no ho podies haver explicat millor, amb la qual la carta aquesta d'en Jordi Savall, està absolutament justificada,
sí.
I és, en aquest sentit, des del gremi dels músics i des del gremi de la cultura, són d'agrair sempre gestos de fermesa davant de situacions tan bèsties com estàs dient, és a dir, que de 100 músics de 100 euros que cobra un músic, 60 euros van per una cosa que a més no retorna,
sí,
en nom de difusió de del patrimoni.
I a més, diguem, és abusiu també inclús en quant a la gestió municipal, diguem, perquè diguem, un municipi que ha de pagar això, diguem, és que en realitat és que està, després de que no rep totes les ajudes que deuria de l'Estat, damunt de l'Estat li treu tot això, és a dir, és una barbaritat des de punt de vista de gestió municipal, que és de tots els ciutadans, com el mateix implicat que és el músic.
Escolta, Pere, se'ns acaba ja el temps. Hi ha una cosa que sí que per donar un sabor, un gust una mica més dolcet, m'agradaria, en aquesta situació dramàtica, m'agradaria que expliquessis, perquè és molt original i molt bonica, la història del nom de Vespres d'Arnadí.
Ah, doncs sí. Doncs mira, va ser fullejant un llibre de cuina. Buscàvem un nom. I Vespres d'Arnadí, l'Arnadí, no sé si, bueno, segurament molta gent no ho sabrà, però és un dels dolços més antics, diuen que del món, jo, no, en fi, no, sempre són afirmacions massa absolutes, que no me les crec, però sí que és un dolç molt antic que encara està, es pot menjar a la comarca de la Costera, a Xàtiva, que és, i està fet de carabassa, ametlles i sucre. Hi ha variacions que posen moniato i tal, saps, en comptes de la carabassa i tal, però és un dolç que, bueno, que està molt bé. Si està ben fet, està molt bé. I fins i tot ara fa poc vam fer un concert a Vilanova i la Geltrú, i la gent allà es va informar i ens van fer una sorpresa quan vam acabar el projecte, que va ser molt, molt, molt maco. I es veu que cada família tenia una manera d'ornamentar cada arnadí que era com pròpia, com si fos un escut familiar, diguem, doncs feien una ornamentació pròpia de per sobre, no?, del pastís. I la raó de per què ho menjar, no?, diguem, doncs és perquè normalment els concerts, a l'època barroca, es feien com un oferiment després dels sopars, no? Es donava un concert, després dels concerts, doncs la gent seia per a sentir un concert. I Vespres d'Arnadí vol dir que, diguem, que després d'haver sopat, doncs te'n vas a un concert i una cosa dolça, en fi, bueno, un postre antic, que és la música, en fi, som nosaltres, i, bueno, som dolcets, encara que no sempre, o sigui.
Sí, sí, sí. Amb la qual hi ha, a més d'una recuperació del patrimoni musical, sí, una recuperació del patrimoni gastronòmic.
Sí, de la mamusteria.
Jo val a dir que vaig poder ser en aquest oferiment de l'Arnadí que us vam fer a Vilanova i vaig provar l'Arnadí i vaig quedar encantat.
Sí, és
una barreja entre, no ho sabria descriure, entre un panellet gegant, en fi, és una cosa molt especial, l'Arnadí.
S'ha de provar.
També s'ha de fer petites porcions, està molt bé. A més, s'ha escampat en diferents comarques entre València i Alacant, que es fa. També hi ha una altra motivació, una mica més simbòlica, que és que Xàtiva és coneguda com la ciutat socarrada, de fet la gent es diuen els socarrats, mm-hmm, la gent de Xàtiva, i va ser socarrada per Felip V, per la seva defensa de Carles d'Àustria, dels Habsburgs, i en fi, dels furs, en fi, una mica també, això també perquè està molt centrat, va ser 1707, que també de fet van fer un espectacle de tricentenari del 1707, ja fa en 2007, i vaja, això també està una mica dins del nom, no?, d'aquest conflicte, i a més una ciutat molt, molt bonica, amb quantitat de monuments i palaus, i el castell és molt bonic, esglésies, en fi, molt, molt recomanable també de visitar.
Per tot plegat, trobo que hem felicitat poc Jordi Savall, però ja veig que també el recolzeu totalment, aquest gest, tant Pere com Xavier.
Sí, evidentment.
Sí, tant, evidentment. Tant, sí, sí.
Doncs aquí ho deixaríem, Xavier?
Sí, jo crec que sí, se'ns acaba el temps. Potser ens podem acomiadar del Pere escoltant un altre enregistrament de
Marina Josa, no?
Sí, cantant. Això són enregistraments que no han sortit, si no tinc mal entès, en disc, sinó que es van fer expressament per una exposició que es va fer al Museu de la Música, que ha estat fins ara a mitjans d'octubre, sobre músiques del 1714.
Doncs Pere Saragossa, fundador de Vespres d'Arnadí, gràcies per ser-hi avui. I fins una propera, anava a dir.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
Faltaria més. Una abraçada ben forta.
Vespres d'Arnadí, que ha estat present al tricentenari i sense anar més lluny a la inauguració a la Seu Vella de Lleida. I Xavier, tu, fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies.
Ens acomiadem amb una peça que
amb una peça que es titula Farfaleta Charles Suole.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.